20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Gracias, Carlos. Agafem el relleu, un 10 minuts i arribem a dos quarts d'una del migdia d'aquest dimarts, dia 22 d'octubre. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Estic encantat de parlar amb vosaltres i fins i tot no tinc gaire veu per cantar, però hi ha per allà un meme que va per les xarxes socials, que en les properes hores i els propers dies, quan parlo dels propers dies, estem a dimarts, dijous, divendres, començarà a fer-se un altre cop viral, que és aquell que diu: este sábado, recuérdalo, a las 3 son las 2. Correcte, tenim canvi d'horari aquest proper dissabte. Este sábado, recuérdalo, a las 3 son las 2. L'hora cap endarrere, una hora endarrere, la matinada de dissabte a diumenge, quan siguin les 3, tornarà a ser les 2. Bé, tot això és necessari. És que tornem un altre cop. Sembla una mica déjà vu, tot això, no? Un atrapado en el tiempo. És necessari, avui en dia, tot això? Ens estan marejant la perdiu? Encara que ens sembla que això ha estat tota la vida, no, això no va així. Us explicaré, farem 5 cèntims d'aquest canvi horari, eh? I des per què de les coses, si em permeteu. I després ja arribarem a conclusions. A Espanya, fins a l'1 de gener de 1901, és a dir, fa més d'un segle, 125 anys pràcticament, cada comunitat o cada província a Espanya posava el seu canvi horari. És curiós, això, eh? És a dir, i té cert sentit. Té cert sentit. Una cosa és l'horari que tenies a Catalunya, a Barcelona, o a Tarragona, i una altra és l'horari que tenies al Ferrol o a la Corunya. Vull dir, només per posició geogràfica i hora. Vull dir, és una qüestió que podia fins i tot tenir cert sentit en aquella època. Ara això tampoc tindria sentit, perquè el comerç, el negoci, les hores a les que parlem, imagineu, nosaltres, si fossis a l'Herrera, hauria de dir al Carlos: mira, són les 2 en Catalunya, la 1 en Galícia, les 12 en Canàries. No, calma, no anem per així. Bé, fins aquella època era així. A l'abril, el 1918, es va establir l'horari d'estiu. Per què? Doncs senzillament perquè hi ha altres països europeus ho van fer el 1916, per un concepte d'estalvi energètic, d'espelmes, en aquell moment que s'utilitzaven encara majoritàriament, no? Hi va haver un canvi definitiu entre que en aquella època semblava que era definitiu fins que entre el 1920 i 1925 i entre 1930 i 1936 Espanya no va aplicar el canvi horari. Ens quedàvem amb l'horari que teníem per situació. Va ser a partir de l'any 1940, quan Franco va decidir igualar l'horari espanyol al d'Alemanya. Va ser més per una simpatia en aquell moment, potències de l'eje, Segona Guerra Mundial, un concepte molt delicat, polític, doncs per deixar clar quina era l'afinitat en aquell moment de l'Espanya franquista amb l'Alemanya nazi i la Itàlia mussoliniana, no? I es va adoptar l'horari d'Europa Central, amb els seus canvis, d'hivern i d'estiu. Però això no va ser definitiu, no va ser en aquell moment ni des de llavors fins ara. No. Perquè des de l'any 1950 fins l'any 1973, aquesta hora d'estiu es va deixar d'aplicar a Espanya. Què va passar l'any 1973 perquè es tornés a aplicar tot això? Una crisi energètica. L'any 1973 es va patir el planeta el que li va dir la crisi del petroli, l'augment de preus del petroli, que es disparaven l'any 73, i llavors les ments pensants del moment van dir: ostres, doncs tornem a canviar l'hora, perquè això suposarà segurament un estalvi energètic, i és el que volíem fer. Possiblement en aquell moment tenia tot el sentit del món, eh? No ho discutiré. En aquell moment segurament tenia tot el sentit del món. Bé, llavors es va reinstaurar. En aquell any, l'any 74, es va reinstaurar tot això. I ara, què passa ara? Ara té sentit tot això? Mira que tenim crisis, eh? Tenim crisis absolutament de tot, però té sentit? És curiós, i amb això acabaré, aquesta petita història del canvi horari, perquè sabigueu que no ha estat així sempre i no hem tingut sempre aquest horari, sinó que des del 74 fins aquí. És curiós que en un món, ara mateix, una societat en els que volem ser més healthy, més saludables, en el que intentem menjar més saludable, en el que intentem contaminar menys perquè el CO2 no es carregui del tot el planeta, és en el que la nostra salut, i mirem per la salut mental, per la salut física, per la nostra salut principalment, que la posem davant, és curiós que no tenim en compte les hores de vida, les hores del canvi horari, el nostre cicle amb la llum solar. No es té en compte, és una qüestió que està allà aparcada. Per mi no té gaire sentit, però li preguntaré tot això a la Cristina Sánchez Miret, que és professora sociòloga de la Universitat de Girona, i a més, fins fa res, fins que es va dissoldre, membre del Consell per la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya. Cristina, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Estic content de tornar a parlar amb tu i estic content de tornar a parlar amb tu d'un tema que sembla etern. Això no s'acaba mai, Cristina. Al final, què passa amb això? Serveix per alguna cosa? Al final s'acabarà o no s'acabarà? Com estan les coses?
Mira, jo encantada de tornar a parlar amb tu, però tant de bo sigui una altra vegada perquè aquest tema ja l'hem deixat enrere. Perquè has fet servir el verb clau en la teva presentació i és que ens maregen amb l'hora. I això no hi ha dret que el segle XXI, amb totes les evidències científiques que tenim de que això no ens va bé, no té sentit, i ja no em poso si en els anys 70 tenia sentit, no m'hi poso amb això, només ara i aquí, que és el que importa, la ciutadania que s'ha de llevar cada dia i anar a dormir cada dia i ho ha de fer amb les millors condicions, no és de rebut. No pot ser que encara estem discutint això, que encara estem donant-li voltes a això, però el que és més important, que segueixin fent-lo. Ara bé, aquest canvi és el bo, d'acord? Mm. I això tampoc ho acabem d'entendre. Per què és el bo? Mira, si no tenim més remei que pensar que dormim una hora més, doncs fem-ho per aquesta banda, saps? Com a mínim una nit que guanyem una hora. Però com deies tu molt bé, perquè nosaltres hem de tenir l'horari solar o el més assemblat possible a l'horari solar que ens correspon perquè és el que el nostre cos físic entén. Però recordeu que ja hem après al segle XXI que darrere del cos físic va el mental i que estan directament coordinats. D'acord? Els nostres bioritmes, els cercles circadians, necessiten que nosaltres estem en sintonia amb el que és la natura, o el més en sintonia possible.
És una cosa que a mi m'embogeix una mica i que em crida força l'atenció en tantes contradiccions. I m'expreso i traslladaré també l'observació i la pregunta. En una època en què estem tant per la cura de la natura, per cuidar el medi ambient, per cuidar les formes naturals que ens queden, és curiós que no s'hagi arribat a un acord amb tot això encara. Una cosa que sembla molt senzilla, no? Vull dir, no, senyors, a partir d'ara ens quedem aquí i punt.
Sí, del tot. És a dir, tenim un tipus de polítics, homes i dones, que passen de puntetes sobre coses que els sembla que els hi poden fer baixar la popularitat, diríem.
Això pot fer baixar la popularitat, el mantenir l'horari que ens toca?
T'explico per què. El mereix de canviar l'hora no, perquè tothom ja està una mica d'acord, saps? Perquè això de cara a 6 mesos d'una manera, 6 mesos de l'altra, aquí ja hi ha consens. I, de fet, la Unió Europea, que abans l'has anomenat tu també en la teva presentació, aquí ja ha arribat. Ha arribat a la idea de que no podem seguir marejant els europeus ni les europees d'aquesta manera, d'acord? Què passa? Que quan tu preguntes a la gent, en el cas de l'estat espanyol, la majoria de gent prefereix l'horari d'estiu, d'acord? Per què? Perquè fem una lectura esbiaixada del que passa a l'estiu.
Correcte, exacte, però no és el nostre ús horari, no és el que ens toca.
Exacte. Llavors, per una banda, ens preocupem moltíssim de fer una vida saludable, o moltíssima gent, està preocupant-se per fer una vida saludable, i una de les coses bàsiques, que és dormir, i intentar no llevar-te que sigui fosc, entesos? I que seguir aquest cicle natural que té a veure amb multitud de funcions que passen en el nostre cos i que és imprescindible perquè passin bé, ens el saltem a la torera. Perquè tenim encara gravat al cap una propaganda molt perversa que es va fer sobre quin que bé que s'està a Espanya, que es pot sopar a les 12 de la nit. I un rave! I això ens malmet la salut completament.
Correcte, correcte. Sí, sí, sí.
I encara seguim com atrapats amb aquesta idea. És importantíssim que nosaltres estem mínimament coordinats amb aquest planeta que volem salvar. Com tu deies, ho hem après per molts altres temes. I, en canvi, en aquest no estem fent els deures. Però perquè els polítics no estan fent els deures? Perquè estan marejant l'horari de totes les maneres possibles, menys de la que toca. I és, sobretot, deixar clar a la ciutadania quins efectes té fer servir una organització horària, mals efectes, sobre la nostra salut, que, com la que tenim actualment.
Jo no sé...
Això està de fer feina.
Sí, clar, però el que no sé si és la ciutadania està per la labor. És a dir, sí, vol canviar, vol, no sé si parar, però no sé si li dona gaire importància, això.
Mira, la veritat és que tu has parlat del Consell per la Reforma Horària, que ara ja no existeix. Vam fer moltíssima feina. Érem un munt de companys i companyes que vam fer una feina al llarg d'anys per conscienciar la ciutadania. I quan tu parles amb la ciutadania amb evidències i de manera reflexiva, evidentment, no tothom, només faltaria, hi ha opinions diverses, però la gent, sobretot a Catalunya, és molt receptiva a que tu li donis evidències científiques. El que els hi expliquis com són les coses i què signifiquen en les seves vides. I tenim exemples preciosos de gent que havia fet de com feia aquesta transformació i aquest canvi i que, a més, eren agents de transformació en els seus municipis. I va haver-hi, en aquest sentit, una gran revolució ciutadana. Es va començar a adquirir un corpus important sobre què era el temps i la importància que té aquest temps en el benestar de l'organització, vull dir, d'aquest temps,
sí, sí,
no només...
Sí.
Temps, sinó en quines hores el tens, importantíssim pel benestar de cadascú de nosaltres. Per tant, hi ha certa maduresa, que ara estem una mica desdibuixats en aquest sentit, però que hi ha molta més gent per la labor del que sembla. Europa va dir que ja no el tornaria a fer, però ha quedat en suspens, l'acord es va arribar, però ha quedat en suspens, veure quan l'apliquen.
Tu imagina't el cacau que ha d'haver a Brussel·les... perquè quedi en suspens, perquè segur que ningú es posa d'acord i hi ha d'haver un cacau allà important. Perdoneu, a mi em sembla una cosa fàcil. Igual des d'un punt de vista polític no és tan fàcil. A mi em sembla una cosa fàcil, cada un en su horari i s'ha acabat. Vull dir, no hi ha més. No és una qüestió de votació, això.
Exacte, no hauria de ser-ho, però tots sabem també com funciona la política i la importància dels lobbies i les pressions que fan, segons els hi sembla que poden o no perdre beneficis en un sentit econòmic i per determinats sectors, i prou, Però, clar, jo crec que aquí encara hi ha molta cosa malentesa, perquè quan fèiem aquesta pentinada per Catalunya parlant amb tot tipus de ciutadania, amb grups d'influència, amb diferents sectors, te n'adones del que tu has dit al començament, que... com de malament entès tenim aquest tema encara, en molts llocs.
Cristina Sánchez Miret, professora de Sociologia de la Universitat de Girona. Escolta, gràcies un cop més per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i desitjo que la pròxima vegada que parlem sigui d'un altre tema sociològic que no tingui res a veure amb el canvi horari.
D'acord. O si no, per celebrar idiots.
Correcte.
Mira, ja està.
Una abraçada forta, Cristina, gràcies.
Una abraçada, gràcies. Bon dia.
Bon dia, gràcies, molt amable. Doncs ja veieu, no sé, podíeu estar d'acord o no, perquè abans d'entrar... Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Abans en redacció l'estava comentant a la Yolanda Canales del tema horari, i ella vol l'horari d'estiu.
Sí, sempre, sempre. Perquè si això implica que a les 4 de la tarda l'hivern sigui de nit, ai, mira, no.
Però saps que no és el que ens toca, no?, per posició geogràfica.
Ja sé,
el que ens
però...
toca és el d'hivern, No vull fastidiar-te, ni molt menys,
Jo prefereixo el d'estiu, total. Pues si ja portem molts anys així, tant se val que no estiguem en el uso horario correcto, tant se val, no?
Bueno, díselo a los de La Coruña. Que,
això sí.
Clar, díselo a los de La Coruña a veure què opinen aquesta
bueno,
gent.
Bueno, és que nosaltres estem en un altre uso, en teoria.
Sí, clar, per això...
Meridiana de Greenwich passa, no?
Per això, el 1901, el que explicava queda... abans, el 1901, cada província posava el seu ús horari, vull dir, podia canviar l'hora. Cada província a Espanya. Clar, estem parlant de principis del segle, que no hi havia la connectivitat que tenim ara. Ara seria una autèntica bogeria fer això, que a Galícia tinguin un ús horari i en Catalunya tinguin un altre.
Però, en teoria, el meridiano...
Sí, sí, passa per València, el meridiano de Greenwich, en aquest cas. Bé, doncs de seguida, està aquí la Yolanda Canales perquè de seguida parlarem d'una cosa molt, molt xula, i és adopció d'animals. I parlarem d'una qüestió força, força interessant de moltes maneres. Però abans, no sé si teniu, i ara que ve l'hivern, no sé si teniu aquestes finestres fantàstiques que aïllen, que deixen la teva llar completament aïllada, que mantenen l'aire calentó de la calefacció. Bricoventana, punés. Perquè ara que les temperatures sembla que ja definitivament estarem cap a la tarda i cap a l'hivern, és el moment. Si vols canviar les teves finestres, pensa en les finestres modernes de Bricoventana.es, Brico-Ventana.es, que mantindran la teva llar càlida i acollidora. Així que dona a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en Bricoventana.es, Brico-Ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir...
Seré puntual, litzaré coses i comentaris que he fet perquè ja m'estaven recriminant unes quantes coses sobre el meridiano de Greenwich. I jo sé que tinc companys que són muy listos, muy de listos, així que tenen raó i faré una precisió sobre per on passa el meridiano de Greenwich per no donar informacions errades i dir, no, és que en COPE Catalunya mienten. No. A veure, el meridiano de Greenwich passa per Saragossa, per Castelló, per el Verger, per la Llosa del Camacho i per Dénia. Per València, València capital, no. Per la comunitat, sí. I a més, quan passes per la P7, ja ho marca ben bé, perquè sí, sí. A Dénia ja ho van marcar precisament per donar visibilitat.
Però bueno, que Catalunya
això,
està a la dreta del meridiano de Greenwich,
sí, correcte.
I hauria de tenir una... un horari diferent, entre cometes, a la resta d'Espanya. Bé, que això és molt complicat.
Mireu, cada dia a Espanya, de mitjana, les protectores d'animals recullen 785 mascotes. O sigui, el que és el mateix, 33 cada hora, si fem una repartició, no? Durant l'any passat, aquests centres van rebre més de 286.000 gats i gossos. És una situació que es dona, sobretot, a l'estiu. I a més, és curiós perquè és, tradicionalment és l'època en què més animals s'abandonen, serà per les vacances, serà per moltes coses, no? Les protectores d'animals estan al límit, i d'això ja no és la primera vegada, no seria notícia avui això, sinó que ja fa temps que estan al límit, i per això es fan crides a l'adopció d'animals per donar una nova oportunitat a aquestes mascotes. Millor adoptar que comprar. Yolanda Canales, estem d'acord en això?
Sí, això és el que diuen també aquestes protectores, perquè encara que aquests centres els cuidin bé, els animals no hi ha res millor que estar a casa i amb una família. El cert és que la tendència d'abandonament es manté estable aquests anys i gairebé la meitat dels animals que van a parar a les protectores són adoptats. Una altra part acaben a les seves famílies, les acaben retornant. També hi ha que acaben a cases d'acollida, però uns 80.000 aproximadament doncs acaben tenint com a nova llar les gàbies de les protectores d'animals. Mira, a Espanya vivim més de 47 milions de persones, però també 27 milions de mascotes.
No està malament, eh?
Gens malament. Això què vol dir? Que un 40% de les llars té algun animal a casa. Això ho reflecteix un estudi elaborat per Mars Pet Care, que en realitat és una radiografia de les mascotes a Espanya. I què ens diu aquesta enquesta sobre com arriben aquests animals a les llars? Doncs arriben de forma majoritària a través de coneguts. Per davant de l'adopció en centres especialitzats, que es donen un 39% en el cas dels gossos i un 44% en el cas dels gats, i li segueixen les protectores d'animals amb un 25% i un 27% respectivament. El criador, en el cas dels gossos, és molt més habitual que en el cas dels gats, però això possiblement canviarà doncs amb la nova llei de... Bueno, diem nova, però ja no està nova, amb la llei de benestar animal. I precisament, per ajudar a l'adopció d'animals, i en particular de gossos, t'explico també la iniciativa de l'Espanyol.
Sí.
Fa un parell de setmanes, una mica més aproximadament, els seus jugadors titulars, els 11, van saltar al terreny de joc acompanyats d'11 gossos per trobar una nova llar a animals abandonats. Això va ser abans de l'inici del partit entre l'Espanyol i el Mallorca. És el segon any consecutiu que el club fa aquesta iniciativa dins de la campanya Els pericos no abandonen. Una iniciativa que no hagués estat possible d'altra banda sense les protectores ha de Cornellà. Els rescats de Fragel, que aquesta protectora té una particularitat, i és que posen adopció animals que tenen algun tipus de malaltia crònica o que tenen alguna discapacitat, que no, anava a dir que no poden caminar, que no poden anar potser...
Per exemple, aquests gossets que porten aquestes rodes a les potes del darrere, per exemple, seria això, no?
I necessiten també cures especials.
Correcte.
Això també és veritat. I a SAF, Barcelona. A més, es dona la circumstància que un dels jugadors de l'Espanyol, el Pol Lozano, va sortir al camp amb el seu gos. Prèviament també va fer una roda de premsa amb ell, amb el Mango, que és un gos que va adoptar. L'animal va ser abandonat i el Pol el va recollir. I el Pol va assegurar que era una de les millors coses que li podia haver passat a la vida. Doncs el Quique Iglesias, que segueix l'actualitat, el nostre company que segueix l'actualitat del Club Blanquibrau, ha parlat amb el Pol sobre tot plegat.
Doncs mira, precisament el tenim, precisament amb el capità de l'Espanyol, davant d'aquesta iniciativa que vam veure tots per la tele quan van sortir els jugadors de l'Espanyol a Cornellà al Prat, amb els animals adoptats o en adopció. En aquest cas està amb el capità. Quique Iglesias, bona tarda.
Bona tarda. Alguna cosa havíem de fer perquè aquests més de 200.000 gossos i gatets abandonats que sobreviuen de mala manera a Espanya durant tot un any tinguessin algú que pensés en ells i algú que els adoptés de manera responsable. I un dia el capità de l'Espanyol, un dels capitans de l'Espanyol, el Pol Lozano, se'n va trobar un al carrer i el va adoptar. I és el Mango. Hola, Pol Lozano.
Què tal?
S'ha fet molt viral tot el que t'ha passat en les últimes setmanes amb el Mango, que ja forma part de la teva família, oi?
Sí, ha sortit bé i sí, evidentment és part de la meva família.
L'Espanyol, per segon any consecutiu, va endegar una acció solidària per tal de que aquest abandonament no es repeteixi i que hi hagi aquesta adopció responsable, i va col·laborar amb associacions com ASAF Barcelona, des de Cornellà, els rescatadors de Fragel. Finalment, tots aquells gossets que veu sortir aquell dia a la gespa de Cornellà, tots han trobat una llar. És realment objectiu aconseguit, no?
Aquest, sí, els dos anys. Sembla que els dos anys tots han estat adoptats i m'acaben de dir que el Sabadell també ha fet la mateixa iniciativa, o sigui que quan més persones i molts equips, no, gent així amb veu que pugui donar aquesta notícia, no, de poder adoptar els gossos, millor que millor.
Què et dona un gos?
Mira, a mi personalment m'ha donat la vida, però, vamos, o sigui, m'ha canviat totalment la forma de veure la vida. I ja tenia un, que també em va passar, però aquest que és adoptat i que l'he vist que estava patint realment, m'ha canviat el concepte totalment de la vida.
Per què? És a dir, ara en què ets millor que fa 4 mesos?
Bueno, sincerament, és molta diferència, no, entre els gossos i les persones, però sé apreciar molt més l'amor cap a algú, donar importància a les coses que realment les tenen, perquè al final les persones o els éssers humans som privilegiats en el sentit de que ho podem tenir tot, però els gossos al final els deixes a la basura abandonats i és que no... Bueno, tenen els dies comptats, no? I al final, algú que et doni aquesta segona oportunitat i que estigui tan agraït cap a tu, doncs et canvia la mentalitat totalment.
I la sort de tenir un club com aquest, com l'Espanyol, solidari, i una visió pública i una amplificació pública com la que tens tu, per donar-li visibilitat i que realment això, aquesta feina, arribi, no?
Sí, 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 és el que dic, o sigui, jo crec que és important que un tema tan important, clubs o gent que tingui importància, no?, que tingui veu, doncs mostri la realitat d'aquests temes importants, perquè a vegades ens centrem en temes que no tenen importància i realment els temes que la tenen no li donem, no? I al final, doncs, és bo.
És important que se sàpiga que els pericos no abandonen mai. Gràcies, Pol.
Gràcies a tu.
L'activitat d'aquest professional del futbol, que va més enllà de xutar una pilota cada cap de setmana i que és lluitar perquè no hi hagi mai més un gos o un gat abandonat al carrer.
Gràcies, Quique. Doncs és tot un què, tot. I és veritat, quan personatges com, per exemple, el Pol, doncs, fan aquest tipus de gestos, sempre és... Crida l'atenció sobre el tema, sensibilitzar.
Destaquem personatges i equips. Aquí, no, que els seguidors de l'Espanyol també treguin pit, que són els que, bueno, és l'Espanyol. Ara també ha comentat el cas del Sabadell, que ha dut a terme una iniciativa d'aquest tipus, no a l'abandonament.
Mai abandonen. Gràcies, Holanda, cuida't.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. Doncs de seguida parlarem amb l'Enriqueta, després parlarem amb la Imma Viuda, esportiva del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, amb una notícia que crec força interessant per aixecar les orelles. Una nova estafa... És que se les inventen totes, és per flipar. Una nova estafa, en aquest cas el nom de Mercadona, que et pot buidar el compte. De seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado su control.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
vamos a perder volumen, vamos a perder grasa, vamos a perder peso, vamos a pasarnos al plan 1, 2, 3 y olvidarnos de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles, que esas dietas que provocan ansiedad, frustración. Con el plan 1, 2, 3 es más fácil de lo que piensas, porque no son batidos, sigues comiendo. Es totalmente natural y estarás a un paso de tener un cuerpo más delgado, saludable y equilibrado. Y Enriqueta, dietista de Clinitec y del plan 1, 2, 3, nos va a explicar cómo conseguirlo. En solo 3 semanas vamos a perder de 4 a 7 kilos menos. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias, Cruz, muy buenos días. Pues lo natural, como el plan 1, 2, 3, es la clave para transformar tu cuerpo. Es vital hacer una limpieza, perder de 4 a 7 kilos, bajar más de 3 centímetros de volumen, sobre todo eliminar la grasa localizada. Lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas, sin matarte en el gimnasio, sin dietas difíciles. Activas el metabolismo, quitas la celulitis, la barriguita, es drenante, te deshinchas, eliminas también la retención de líquidos y como bajas de peso, pues nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y además, aliviamos esa presión en rodillas o espalda, mejorando la calidad del sueño, porque el plan 1, 2, 3 cuida de ti, te ayuda a bajar de peso, volumen, rápidamente, sano y seguro.
Es el poder natural del plan 1, 2, 3 que te ayuda a adelgazar y a sentirte bien por dentro y por fuera. No son batidos, no son batidos, no. Y es apto para todos, para hombres, para mujeres, para todas las edades y, por supuesto, con registro sanitario. Bueno, pautamos las semanas. La primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos y 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja,
que son pura fibra, prebióticos, mejoramos esta digestión, nos despedimos del estreñimiento, bajamos barriguita y sobre todo 2 kilos menos.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Sí, nos ayudan a eliminar la grasa, son saciantes y además nos calman la ansiedad. Y el resultado, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres el plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53, porque, Cruz, hoy los oyentes de COPE que llamen y pidan su plan van a tener de regalo el gel caliente adelgazante que lleva Rolón incorporado, pero además también hoy de regalo la faja cinturón efecto sauna, reductora de barriguita, mejora la circulación, nos alivia el dolor de espalda, que puede ser lumbar o cervical, ¿no? O si tienes asiática, ¿no? Así que te llevas la mejor promoción, el mejor complemento con tu plan 1, 2, 3, llamándome ahora mismo. El teléfono, te repito, 650-51-52-53.
Y con el plan 1, 2, 3 vas a deshincharte, a tonificar tu cuerpo. Llama ya ese teléfono, 650-51-52-53, para bajar más de 3 centímetros de barriga y perder de 4 a 7 kilos de forma duradera, segura y exitosa. Y hoy, pues, esta sensación a la oferta. El gel adelgazante, sí, con rolones y la faja reductora y efecto sauna que vienen con tu plan 1, 2, 3. Y vamos a comenzar el día perdiendo peso, Enriqueta.
Claro que sí, perdiendo peso, bajando volumen, que no estemos hinchados, pero sobre todo que nos cuidemos muchísimo la salud, y es económico. Y no te muevas de casa, porque te lo llevaremos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que llamarme, 650-51-52-53.
Enriqueta, patunets, patunets.
Patunets molt grans per tu també. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAFEPOL de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Em va molt malament si comencem parlant de l'estafa de Mercadona?
No, va perfecte, parlar el que tu vulguis.
Doncs mira, escolta'm, si és que el tema se les inventen totes, doncs és que la Guàrdia Civil està alertant d'una nova estafa en nom de Mercadona que pot buidar-te el compte, bàsicament, entren i et pispen els calés. Com funciona aquesta estafa?
Doncs és una modalitat de la qual ja hem parlat abans, que s'ha fet amb diverses empreses, en aquest cas Mercadona, i com sempre, ningú regala res. En aquest cas, doncs, aquest frau es fa a través de phishing, doncs els estafadors el que fan és enviar correus electrònics o missatges a xarxes socials, a més xarxes socials que utilitzem a diari, anunciant doncs, que la persona doncs, ha pogut ser seleccionada per rebre productes gratuïts del Mercadona, tot i que aquesta persona doncs, no hagi arribat mai a participar en cap concurs. No? El que fan és incloure uns enllaços, aquests enllaços doncs, et porten directament ja a la pàgina fraudulenta on se't sol·licita doncs, informació personal i bancària amb la qual fan aquests moviments financers, no? El que van aprofitar-se doncs, de la confiança de la gent que té amb empreses conegudes doncs, com aquesta que acabem d'esmentar. I aquest tipus de promocions ja ho hem vist amb altres noms d'empreses, com et deia, és una estafa recurrent, però ara sembla que ha tornat a posar no, la Guàrdia Civil en alerta, per això doncs, ha publicat aquest missatge concretament del Mercadona. I com sempre diem, no s'ha de caure en aquest tipus de promocions i a més aquesta empresa concretament no fa cap tipus de concurs. Per tant, amb una mica de sentit comú intentar no picar i no deixar-nos portar per les presses quan veiem aquests anuncis, sobretot la gent gran.
Sí, sí. Precisament ara a Lleida s'està començant a investigar una macroestafa piramidal que està afectant a una trentena de persones i és una qüestió de criptomonedes, d'inversions en criptomonedes i tal, i hi ha com 3 milions d'euros robats en aquest cas. Així que molta atenció també amb això de criptomonedes, que és un altre de les grans clàssics.
Doncs ja sí, veieu, és que a més sí, les estafes tecnològiques, no? Les estafes digitals, és que no són el present i per tant hem d'estar molt alerta i sobretot llegir tot amb molta calma, que a vegades les presses del dia a dia són les que ens fan caure com a víctimes, fins i tot a persones que diguem que ho tenim tot molt per la mà i en un moment donat doncs, podem caure. Per tant, doncs, molta paciència.
Aquests de Lleida es presentaven com experts financers, experts en criptomonedes i una estafa piramidal, ja sabeu. Que primer no t'enganxen i luego... Bé, escolta, parlem de les condicions de l'aparcament de PortAventura, que sembla que no és...
Que no és PortAventura, que li diem nosaltres PortAventura, sí. Però és un complex on treballen els Mossos.
Els Mossos que es diuen...
Que li diem PortAventura.
Exacte, això aquí volia anar a parar, que és PortAventura, però no és PortAventura, sinó que és el que vosaltres anomeneu PortAventura. A què anomeneu vosaltres PortAventura?
Doncs mira, nosaltres tenim el complex central, a Sabadell, que és on estan gairebé totes les especialitats, no? I les àrees centrals on treballem els Mossos d'Esquadra. Doncs allò es diu el complex central de Gara. I tenim diversos pàrquings, però com sempre passa, en casa d'herrero cuchillo de palo, no? Doncs no tenim lloc per aparcar i hi ha un pàrquing exterior situat lluny del complex, que és el que li diem PortAventura. Per què? Doncs perquè és un pàrquing que per arribar al centre, tu suposo que hauràs anat algun cop a PortAventura, no? I hauràs vist que del pàrquing al parc d'atraccions doncs, hi ha una estona, no? Doncs per això se li diu PortAventura, a banda de les pujades i baixades que té. Però per què et deia en casa d'herrero cuchillo de palo? Doncs perquè nosaltres, com a policia, som els primers que no vetllem per les nostres condicions de seguretat, no? Ni d'il·luminació. I en aquest cas, doncs, un company ha patit mal. La setmana passada, un company doncs, va ser atropellat per una furgoneta quan sortia de treballar i s'adreçava aquí, en aquest pàrquing, a recollir el vehicle. Que des d'aquí desitgem la ràpida recuperació del company, que per sort...
Està bé.
Doncs, les lesions van ser lleus, no? Però ens posen una mica en alerta perquè hem patit diversos incidents en aquest pàrquing i demostren que nosaltres, sent Mossos d'Esquadra, no vetllem per la nostra pròpia seguretat, perquè és un pàrquing i són unes infraestructures que tenim al voltant d'on treballem, doncs que no hi ha ni il·luminació, ni hi ha accessos per vianants segurs, i per tant doncs, patim mal i sobretot, com et deia, no? La manca d'il·luminació i la manca de seguretat. A més, estem en un nivell, seguim en nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista, i el fet que un company plenament identificat, no?, que s'hagi d'adreçar en una zona sense vigilància per poder agafar el seu vehicle, també podríem qüestionar-ho, no? I ja ho hem denunciat moltes vegades, que és que tenim efectius, unitats policials allà, doncs, com ordre públic o investigació, no?, que a banda de no poder aparcar al costat de la feina, és que a més han d'adreçar-se amb una distància doncs, que a vegades doncs, poden patir mal. I bueno, és el que denunciem d'alguna manera. En aquest cas, a mode d'atropellament, però podem patir altre tipus d'actes, no?, que poden ser molt més perillosos.
En aquest cas, aquest nom irònic del PortAventura dels Mossos d'Esquadra queda més que justificat per aquesta distància i aquesta problemàtica, en aquest cas. En el fons, mira, perquè no ha passat encara res greu, però és tot una advertència, Imma.
Sí, ja ho hem denunciat moltes vegades.
Pues Imma Viudes.
Que no està en condicions.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Com sempre, moltíssimes gràcies, molt amable.
Gràcies a tu.
Cuida't.
Bon dia.
Cuida't i una abraçada.
Doncs amb això estem a punt d'arribar a la una del migdia. Després, ja entrats, parlarem de la ja finalitzada Copa de l'Amèrica a Barcelona, que ens ha deixat moltes coses. I farem un avançament de les conclusions i dels resultats. Encara ja falten xifres, però les farem. Com ha resultat la Copa de l'Amèrica pels negocis a Barcelona? Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno de seguida.